10 minuts per arribar a les 12 del migdia, a punt d'acabar aquesta segona hora del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Rematem l'hora avui parlant, com sempre, de psicologia, de benestar emocional, amb la psicòloga de Pantarré, Gisela Llobé. Gisela, molt bon dia.
Bon dia.
I ben tornada, un dia més.
Moltes gràcies.
Vam trobar a faltar la setmana passada, eh? Però també t'ho hem de dir.
Bueno, me n'alegro, ja. Faltar algun dia ja està bé, perquè mira, així et diuen, veus? Et vam trobar a faltar, això ja...
Has vist? Està bé.
Et puja l'ànim, veus?
Avui volíem parlar de temes lligats amb l'actualitat, i és que ara hi ha dos temes que han generat dol amb certes persones. Per una banda,
sí,
la mort de l'expresident del govern espanyol, Adolfo Suárez, als 81 anys d'edat, i d'altra banda, un cas molt diferent, que és aquesta desaparició d'aquest vol que anava de Malàisia a Pequín, que ha desaparegut, ara l'estan buscant, creuen que han trobat alguna cosa a prop d'Austràlia... Sí. Però aquesta incertesa de no saber què ha passat amb aquesta gent, que tot pinta una mica malament, tot s'ha de dir, quan una persona desapareix d'aquesta manera...
Sí,
no
hi ha
acaba...
com moltes incògnites, no? Però no deixa de ser una pèrdua, no?
Exacte.
Que és del que parlàvem avui, no? El fet de el dol és un procés que es fa quan hi ha una pèrdua. Llavors,
exacte,
una pèrdua pot ser de moltes maneres. Evidentment, quan hi ha pèrdua personal, és molt més intens, és molt més dolgut, no? Però hi ha moltes classes de pèrdua, no? Una, per un cantó, en aquests dos casos que has dit tu, són dos casos de pèrdua personal. En un... hi havia ja una llarga enfermedad, en el cas de l'Adolfo Suárez, on diguéssim que les persones ja més o menys estaven preparades i sabien com acabaria, no? I com seria aquell final, tot i que el fill de l'Adolfo Suárez diu parece que te preparas no sé quantos años,
sí,
no?
Per, el que deia, diu, per això, però... Portem 10 anys preparant-nos i
sí,
tot i així és complicat de pair.
Sí, 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 perquè de fet... el dol és un procés que comença quan la pèrdua és de forma, o sigui, és una cosa definitiva, no? I justament és això, si tu et prepares perquè sabràs que tindràs una pèrdua, però encara no l'has tinguda, i quan realment aquesta pèrdua ja és definitiva, és quan comença aquest procés de dol i és quan te n'adones que allò ja no ho tornes a recuperar.
La preparació val d'alguna cosa?
Sí, 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 perquè sí que és veritat que el mal hi és, la intensitat de la pèrdua hi és, però no és el mateix. Jo sempre explico que no és el mateix quan et sorprèn una cosa, no? Que dius, ostres, no m'ho esperava, i evidentment t'agafa que d'una altra manera a nivell anímic, a nivell mental, que... quan realment és una cosa que ja saps que al final serà aquest, no? Això no vol dir que no dolgui. Clar, perquè la pèrdua dol igual, no?
Exacte.
Però sí que és veritat que a nivell d'expectatives tu ja no et muntes unes expectatives que no són. Pensa que quan hi ha una pèrdua personal, o sigui, quan hi ha una mort inesperada, les persones que han de pair aquest dol és molt més llarg. O sigui, segurament... quan és una mort, com per exemple la de l'Adolfo Suárez, que és una mort que ja se sabia que acabaria passant,
sí, sí,
doncs realment és una mort que el procés de dol es passa, la intensitat de l'emoció hi és, però el procés de dol es passa d'una altra manera. És més ràpid, entre cometes, es supera d'una altra manera, no? Quan la pèrdua és inesperada, com per exemple l'altre cas,
exacte,
aquest avió, que evidentment tu no t'esperes que aquella persona desaparegui de cop i volta,
clar,
i a part aquí s'hi suma una part molt important, que és la incertesa, o sigui, encara no hi ha una pèrdua definitiva.
Clar.
I això crea esperança.
És que és un cas totalment oposat. Està a l'altra banda de la pel·lícula totalment.
Sí, són dos dols molt diferents. Llavors, has de pensar que, clar, quan t'esperes la mort, que saps que és una malaltia terminal, no hi ha expectatives, no hi ha esperança. Busques que aquella persona passi el millor que pugui a les últimes hores que li queden i evidentment, després tu ja paeixes aquest dol amb la intensitat de l'emoció i fas aquest procés, no? En canvi, l'altre cantó, clar, estem parlant de que tu encara no tens una pèrdua definitiva perquè no se sap encara què ha passat. Sí que és molt probable, doncs, que aquesta gent hagi mort, però no ho saps del tot. Llavors, sempre queda el punt d'esperança perquè l'ésser humà sempre té aquesta coseta, no?
T'encomanes a l'impossible,
exacte,
al final.
Perquè és molt difícil pensar ja directament en la derrota, no? Llavors, doncs, sempre penses en que és possible que... I aquesta petita esperança és el que després, quan ja cau definitivament, quan ja hi ha la pèrdua definitiva, doncs realment la sotregada a nivell emocional és molt gran, no?
El que té com a part, potser, no sé si la paraula és maca, és aquesta, però la part maca potser del dol és quan passa això, tota la gent que sent el mateix s'uneix. Això és una d'aquelles coses que passen molt, molt sovint. En el cas, trobo, de l'avió de Malàisia, hi ha moltíssima gent implicada en tot plegat. Això pot fer-ho una mica més fàcil o fa que aquesta extensió del dol sigui, ho faci pitjor encara?
Hem de parlar que el dol no deixa de ser un procés d'afrontament a una cosa, no? En aquest cas una pèrdua, no deixa de ser un procés d'afrontament. Llavors, dintre del procés d'afrontament, com ja havíem parlat en alguna ocasió, hi ha una part molt important de l'afrontament positiu, que és el recolzament social. I evidentment això et dona un cert matalàs emocional, no? que t'amortigua una miqueta el patiment, tot i que la intensitat de l'emoció hi és, no?
Ja,
es va fer un estudi ara fa no gaire sobre persones malalts de càncer, no? Que havien de passar per una operació, llavors hi havia un afrontament a aquesta operació i hi havia una pèrdua de salut. Val? No deixa, si penseu que quan et diagnostiquen aquest tipus de coses no deixa ser també un procés de dol, de dir, ostres, ja no estic com estava. I es van ajuntar tots aquests malalts que havien de passar per aquesta operació en una mateixa sala, i el fet d'ajuntar-los, que poguessin parlar de les seves pors, de les seves propis problemes, del que li preocupava a cadascú, va fer que l'afrontament cap a l'operació fos molt més positiva del que podia haver sigut a nivell individual. No?
Ah, mira. Hi ha un temps, diguem, el qual seria bo tenir dol, de plan, només, amb aquest temps ja és més que suficient, o depèn molt de la persona?
Depèn molt de la persona,
per suposat, però hi ha un moment en què aquesta persona s'hauria de preocupar i dir, ostres, doncs potser necessito ajuda.
Hi ha una part important en el procés de dol, i és que evidentment cadascú ha de fer el seu ritme, però sí que és important que no s'allargui gaire en el temps, perquè llavors aquí entraríem dintre del que podria ser el trastorn de depressió. Hem de pensar que hi ha diferents etapes en el dol. La primera és la no acceptació, després vindria, tot i que a vegades es barregen, però vindria la ira, la ràbia, el fet de no acceptar que està passant això i intentar buscar un culpable, no? I després ja ve la tristesa, el decaïment, no? El pensar que no es pot fer res, la desesperança, no? I l'últim és l'acceptació de la situació, no? Llavors, si passes totes aquestes etapes, un cop arribes a l'acceptació, vol dir que aquest procés de dol ja l'has fet de forma correcta. Què passa quan et quedes en una d'aquestes etapes? O en la ira, que són persones que normalment estan sempre enutjades amb el món, o amb la tristesa, no? Que pot arribar a un trastorn depressiu. Llavors, aquí, quan una d'aquestes etapes s'allarga molt en el temps, podríem parlar, per dir-ho d'alguna manera, d'un any o més, aquí, més que preocupar-ho, hauríem de mirar de buscar ajuda perquè ens donin eines per sortir d'aquesta etapa i passar a la següent. No?
Sí, com sigui es pot.
Sí, sempre. Sempre. I evidentment hi ha casos que és més difícil i hi ha casos que és menys, no? Però sí que és veritat que en tots els temes de dol són coses que hem de tenir molt en compte, de que el procés és molt personalitzat també, tot i que tinguem molt clares les etapes, és un procés molt personalitzat i cadascú passa del dol i cadascú ha de fer servir les seves eines en un principi per poder sortir d'aquí o que passi d'una etapa a l'altra i pugui gestionar aquesta emoció com la persona vulgui.
Però
no?
S'ha d'acord a un mateix o també és bo que demani un cop de mà?
Si això s'allarga, sí. Però en un principi, ja parlàvem del recolzament social, que és molt important, però, per exemple, una pèrdua d'un fill, que és algo horrible i com que ens costa molt de ficar-nos al cap perquè és algo molt, molt terrorífic, o una pèrdua personal, jo moltes vegades hi ha persones que m'han vingut i em diuen que la gent del meu voltant em diu, t'has de desfer de les coses d'aquella persona, no? Del bebè o del nen o de la parella o del que sigui, t'has de desfer d'aquestes coses, no? I llavors la gent em deia, és que jo no puc encara desfer-me d'això. Dic, és que el procés aquest l'has de decidir tu. Sí que és bo que mica en mica puguis anar donant passos, és a dir, passant pàgina, no? I anar avançant. Però és una cosa que has de fer al teu ritme i això és molt important.
Fantàstic. Gisela, com sempre, moltíssimes gràcies per tot plegat i ens veiem la setmana que ve.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.